800. Condicions a LíniaDirecta.com.
Aquest matí que cada vegada hi ha més visitants als museus i encara que l'any passat fos any de pandèmia, el nombre de visitants es va multiplicar de manera realment important i molt significativa. I mentre que els grans museus de Madrid, majoritàriament públics, van ser els que van batre rècords, a Catalunya els més visitats han estat els que depenen de la Fundació La Caixa.
Sí, sí, sí. És un tema que ho hem parlat algunes vegades, que el tema de les visites dels museus està molt, molt lligat a, també a les exposicions que es fan, és a dir, a les temporals més que a les permanents. I això és el que ha passat a Catalunya, bàsicament. És a dir, que les exposicions temporals han funcionat bé i després a tot el territori, és a dir, també la resta d'Espanya, el que ha passat és que la gent, després del confinament i del que ha suposat la pandèmia, estar tancats, ha volgut tornar als museus i tornar a tenir experiències presencials.
Els grans museus de Madrid han tancat l'any amb un 30% més de visitants. El Prado amb més d'un milió, el Reina Sofia amb un milió i mig, mentre que a Catalunya els de la Fundació La Caixa han rebut un 58% més de visitants.
Sí, sí, aquestes són dades que expliquen això, és a dir, que la gent vol tornar a l'experiència presencial, que tot el món virtual ha estat molt bé mentre no es podia fer d'altra manera i que, naturalment, clar, Madrid té una potència museística forta que es veuen aquests resultats, però estem lluny encara de les xifres que
hi ha. Per això el que ve és a posar en evidència el que tu denuncies des de fa temps ja en aquest programa, que alguna cosa falla a casa nostra, quan dic a casa nostra vull dir a Catalunya, amb els museus de titularitat pública.
Sí, falla el poder atraure més visitants. Tenim una oferta que està molt atomitzada, que això no ajuda. És a dir, a Madrid l'oferta és molt concreta. Hi ha el Prado, hi ha el Reina Sofia, és veritat que hi ha altres museus, però bàsicament...
El
Thyssen, etc. Però es concentra molt el número de visitants en aquests museus. Museus que no oblidem que estan al vell mig de la ciutat, cosa que no ens passa a nosaltres, per exemple, amb el MNAC, que té una accessibilitat molt complexa. Llavors, tot això porta a una situació en la que cada vegada anem perdent més pistonada. I ara, aviat... ja no serà, jo crec que pràcticament podem dir-ho ja, no és la segona ciutat d'Espanya amb potència museística, perquè hi ha ciutats com Màlaga que estan passant per davant amb tot el que és l'oferta pròpiament cultural. Màlaga en aquest moment té el Museu Picasso, té el Thyssen, té el Guggenheim, ja en el món del teatre té el centre aquest que ha obert l'Antonio Banderas, és a dir, Màlaga té un projecte cultural que fa que sigui una destinació que va més enllà ja del turisme de sol i platja.
I aquí és on torna a aparèixer l'Hermitage, que deia l'altre dia el ministre de Cultura que havia estat un error per part de l'Ajuntament, no acceptar-lo.
Sí, i que segurament tornarà a Màlaga, acabarà anant a Màlaga com una de les opcions que té sobre la taula. L'Hermitage, ho hem dit en aquest programa, és un projecte que mai se'ns va explicar bé. Per tant, mai el vam poder valorar bé perquè, clar, deien el nom de l'Hermitage lligat a la figura del Navarro Wagensberg, que el fallar ell també, tot allò va quedar molt diluït, i per tant estàvem parlant d'una cosa que no sabíem massa més enllà de la marca que hi havia al darrere. I, per tant, en una situació en què els museus ja els hi costa molt, obrir-ne un altre nou, tu ja saps que jo no estava massa a favor d'aquesta
iniciativa. No, ho sé, per això també t'ho dic, no?
Però, sí, sí.
Però vaja, hi va haver una polèmica
molt
que
gran.
Encara s'arrossega.
Molt gran.
Però mentre hi ha la polèmica, tampoc no hi ha una alternativa. O sigui, hi ha la polèmica sobre si s'accepta o no s'accepta en les condicions d'un determinat museu,
clar.
Però no hi ha una alternativa per dir-li que no, com per dir que mentrestant es revitalitza igualment el món de l'art.
Clar, però és que aquí costa tot molt. Mira, Josep, ara hi ha un projecte que quasi podem dir-lo en exclusiva, que s'està intentant portar a terme, que fa molt temps ja en el govern Trias a l'Ajuntament es va intentar que és aquella idea de posar una gran escultura a Jaume Plensa al port i que fos un dels atractius del highlight de la pròpia Barcelona, com té ara mateix Nova York, no? Doncs això l'Ajuntament hi està en contra. I ara hi ha una iniciativa privada intentant amb el port a veure si s'arriba a un acord i es pot acabar fent. És a dir, tot costa molt. Per què un escultor com Plensa pot tenir una obra en un lloc tan emblemàtic com és Nova York i que canvi el perfil de l'Skyline de Nova York i, en canvi, a Barcelona, a la seva ciutat, això és impossible? Hi ha coses que veritablement em costa.
I tu hi atribueixes prejudicis d'alguna mena?
Jo hi atribueixo una visió molt específica del que representa l'art vinculat al luxe, als rics, als poderosos, i no vinculat al que hauria de ser, que és la
cultura. Però aquest no és el missatge de l'escultura de Plensa, precisament.
No, però potser és el missatge que té l'Ajuntament en aquest territori, que per tant no permet que això es faci. És a dir, el problema, el gran escull és que l'Ajuntament no deixa que això es faci, llavors s'haurà d'anar a buscar alguna altra entitat, com el port, etc., i la iniciativa privada que ajudi a que això pugui ser, si és que es pot fer. Si és que es pot fer, jo crec que seria bo per Barcelona, una gran escultura de l'escultor, de l'artista més internacional que tenim i que sigui un atractiu més per la ciutat.
Mentrestant, el que sí que tenim és que a Madrid, el Museu Thyssen i els màxims responsables del Ministeri de Cultura han tancat ja un acord per gestionar el lloguer de la col·lecció Thyssen durant 15 anys més, per 6,5 milions d'euros cada any, no?
Sí, aquest és l'acord famós que va arribar el ministre Rodríguez Uribes i que el ministre Iceta acaba... Sempre parlen, amb el tema Thyssen, sempre parlen de que manquen uns serrells, eh? No s'acaba de concretar mai l'operació. L'altre dia, una analista d'art molt coneguda en el mercat internacional, que es diu Claire McAndrews, que és la que fa tots els anàlisis, dels mercats locals de l'art a Europa, em va demanar, diu, tu pots saber per què hi ha hagut una diferència tan gran amb l'import-export a Andorra de pràcticament 200 milions d'euros aquest any? Dic sí. Dic perquè des del mes de maig Andorra emmagatzema el Matamua, que val 200 milions d'euros. És a dir, què va fer la Carmen Thyssen? Quan estava negociant amb l'estat espanyol, va agafar la joia de la corona, que és el Matamua de Gauguin, i se'l va endur a Andorra. I va dir, o arribem a un acord, o no hi ha Matamua. O si no arribem a un acord, jo em venc el Matamua amb l'escàndol que significaria. T'ho imagina't ara que l'emir de Qatar compra el Matamua, que havia estat el Thyssen, etcètera, etcètera.
Senzillament perquè el govern espanyol no ha pagat el que havia de pagar i que li demanava la col·lecció privada de Carmen Thyssen.
Exacte. Llavors va forçar un acord que és excepcional, jo crec que bàsicament per ella, no? Que és aquest lloguer de 15 anys a 6,5 milions d'euros anuals. No està malament. No està malament perquè és una col·lecció que és important, però que, clar, que és piramidal, eh? A dalt de tot de la piràmide hi ha el Matamua, però no hi ha masses més Matamues, eh? Hi ha 200 quadres que tenen el recorregut que tenen. Però el que sí que s'ha de dir és que és una negociació extraordinària.
I mentre ha estat a Andorra, clar, el govern andorrà ha pogut dir que tenia un valor artístic.
Sí, però no es podia veure, perquè ha estat en un magatzem.
No, ja, d'acord, però estava a Andorra legalment.
Estava a Andorra legalment.
Per tant, al govern d'Andorra li constava que el Matamua de Gauguin estava allà.
Estava a Andorra.
Per tant, el seu valor podia dir, escolti, aquest és un país que té un valor en aquest moment artístic
molt superior,
200 milions més que l'any anterior.
Que és el que jo li deia en aquesta analista, dic, això, aquest és el motiu. I una altra cosa, el Matamua no es penjarà la Thyssen fins que no estigui el contracte firmat i ben firmat, perquè és la moneda de canvi que té ella.
Això posa de manifest que Carmen Thyssen és una gran negociant.
Molt gran negociadora, i després no t'oblidis que aquí té al darrere, d'advocats. Un és l'exministre Acebes, i són gent que saben el que es fan. I a l'hora de negociar, en fi, aquest tipus de...
Saben moure els fils en tot l'entramat de l'Estat.
Saben fer-ho bé.
Escolta, l'any que ens deixa també ha suposat subhastes rècord.
Sí. Increïble.
A Sotheby's, a Christie's, a tot arreu, no?
Sí, sí, ha sigut un any, potser un dels millors anys de la història, perquè aquí s'han unit alguns factors. És a dir, nosaltres tenim unes dades que són increïbles. Per exemple, Sotheby's ha acabat fent una venda global de 7.300 milions d'euros. I Christie's 7.100, és a dir, molt a prop. Són els millors resultats de la història.
Estem parlant que entre dues sales de subhastes han mogut un mercat de 14.400...
milions d'euros.
Milions d'euros.
Que és el 90% del mercat de les subhastes del món, eh? Ells ho capitalitzen pràcticament tot.
14.000 milions,
milions d'euros. Però això per què s'ha produït? S'ha produït per dos factors claus. El primer ha sigut que, a diferència de la crisi de l'any 2009, on va haver una caiguda de rentes dels més rics entre un 30 i un 45%, perquè era una crisi de tipus financer, el 2020 hi ha hagut una pujada entre un 7 i un 32%. És a dir, el més o menys 1% dels rics del món que destinen part del seu capital al món de l'art han vist com el seu patrimoni, els seus diners, han pujat, no han baixat. Què han fet? Doncs el que han fet és invertir en art en un moment en el que, a més, s'ha potenciat moltíssim el mercat virtual, és a dir, el mercat online. Una gran part d'aquestes ventes s'han fet online, en mercats.
Per tant, invertir en art ha resultat l'any 21 una inversió segura.
Una inversió...
I rendible, molt rendible.
Rendible i segura, i que han passat doncs coses increïbles. Per exemple, l'altre dia llegia que aquest compositor i artista, el Nacho Cano, havia comprat una obra al Basquiat als anys 90, no sé si li havia costat... recordo, més o menys no arribava a un milió d'euros, i l'ha venut amb 40 milions aquest any. És a dir, clar, quines inversions pots fer d'aquest tipus que et donin aquesta rendibilitat amb un bé que no necessita massa conservació, és a dir, més enllà doncs, de tenir-lo en un lloc segur i una assegurança, ja està. Clar, això s'ha produït massivament i han sortit peces molt importants.
El que passa que aleshores també aquí, malgrat que estem parlant d'art, semblaria gairebé un sacrilegi el que diré ara, i entra el joc especulatiu,
totalment,
no?
Totalment, això és un joc.
Jo jugo amb l'art, escolti, però sí, a mi m'és absolutament igual. A veure, què em rendeix més? Invertir en art per revendre'l després i treure'n aquí una picotada important? Doncs en art. Que és amb totxana? És amb totxana, però m'és absolutament igual. L'important és què en trauré jo.
Per això, els grans museus del món, Josep, no són els que veiem, sinó són els ports francs que hi ha a Suïssa, que hi ha a Anglaterra, que hi ha a llocs, o altres llocs, diguéssim, que es conserven una sèrie de quantitat d'obres impressionants que estan que no són perquè la gent les disfruti, sinó que són justament per especular, perquè l'art té aquest valor de canvi des dels inicis.
Olga, vols dir alguna cosa al que està dient l'Artur Ramon, interessantíssim, com sempre?
Imaginava alguna gran obra d'art ara mateix en algun iot d'algun... Sí, perquè s'ha donat el cas.
Amb aixetes daurades, també,
amb aixetes daurades, exacte.
I tant. I aquest any hem tingut un cas d'un iot que ha sigut molt sonat, que és el cas del Botín, amb el Picasso transportant-lo en el seu iot.
Interceptat
i amb tot el que això ha representat.
És veritat.
Jo sé una persona que va enviar un Picasso a través de Segur.
Sí.
No.
I va tenir sort que li va arribar bé.
I li va arribar bé, sí, sí, però ho va enviar per Segur.
Va tenir molta sort.
Sí, sí, amb una segona residència a un altre país i ho va enviar per Segur. Sí.
Amb paper de bombolla.
Sí, suposo que sí.
Ai.
En fi, escolta, aquest 2022 serà un any bo per les exposicions?
Jo crec que serà un any bastant bo per les exposicions. Serà un any que hi haurà notícies interessants que aquí comentarem. Per exemple, què passarà amb el famós Caravaggio. El Caravaggio que va sortir a la subhasta en Sorena a Madrid el mes de març per 1.500 euros i que el van retirar ràpidament, que ja l'han declarat Vic, i que en aquest mateix moment ja hi ha un consens internacional de que aquesta obra és de Caravaggio. Aquesta obra en el mercat internacional val entre 150 i 200 milions d'euros i aquí haurem de veure qui en paga més de 30.
Ja saps que sempre t'he dit que m'avisis el dia que sàpigues que per 1.500 euros puc comprar un Caravaggio. Que ningú sàpiga que és un Caravaggio fins que el tingui jo. I aleshores em digui, escolta, això val 14 milions, perquè això serà el negoci del segle.
Això és el negoci del segle. El problema que té aquesta família qui estan gestionant aquest quadre és això, que no el podran treure a Espanya i, per tant, hauran de buscar algú que pagui una quantitat...
Bé, és igual, escolta, si els hi va costar 1.500 euros...
No, ells no els hi va costar res. Ells pretenien vendre'l per 1.500, ells el van heredar. Ells el van heredar i tenien una expectativa de 1.500 euros.
Però les expectatives de les herències sempre són superiors a les herències reals.
Dic la que els hi van dir a la subhasta, que és un error flagrant i és quasi per anar... En fi,
a denunciar-los. Si vostès es dediquen a això...
Clar, haurien de saber-ho, no? Però ara veurem perquè, a més, qui vulgui pagar aquest preu, l'Estat té una última carta, que és que es guarda el dret de retracte i pel mateix preu el podrà comprar. Jo crec que aquest quadre acabarà al Prado.
I en pagaran?
En pagaran entre 15 i 25, no més.
Entre 15 i 25.
Sí, és el pronòstic que faig.
Pren nota, Artur Ramon, el dia 4 de gener del 2022,
sí,
augura que aquest Caravaggio acabarà al Museu del Prado i en pagaran entre 15 i 25
15 i 25.
Milions.
25.
Li tindrem en compte, perquè així no ens caldrà anar a la fonoteca a recuperar l'aposta. Gràcies.
Som testimoni.
Gràcies, Artur, per acompanyar-nos una altra vegada. Que l'any et sigui tan interessant i tan enriquidor com tu ens augures que serà el món de l'art i del que cada setmana ens portaràs aquí les novetats més destacades. Molta sort.
I tant. Bon any a tots.
Viza, fins
bon
la setmana any. Entrant, recuperada ja especialment, entrant. Acaba els 3 dies que et queden de quarantena.
Ens veurem.
Quan tu vulguis. Una abraçada molt forta i records a la família Pioca.
Gràcies.
12 i 2 minuts.